Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la sintonia de la cadena Pirenaica. Molt bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a la segona part del Passeu sense trucar. Avui tenim...
Laura.
Laura de Llerès.
Exacte, tenim psicologia.
Psicologia, ni més ni menys, eh? Però abans podem parlar d'ahir, de les audiències que es van produir a la tele. Torna el Minut d'Or a Passapalabra.
Home, ho recupera, eh?
Ho recupera amb 2.220.000 espectadors.
Ahir també va haver a l'Hormiguero el contrincant del... Florentino.
Sí.
Enrique Riquelme.
Que no sé si sabies que justament quan va acabar l'Hormiguero...
Sí.
Hi va haver un spot del Florentino, del tema de les eleccions.
Ah, mira que bé.
I es veu que va pagar, doncs...
Pasta.
Pasta gansa.
Mm.
Bàsicament, pues perquè justament volia que aquest anunci sortís a l'acabar, doncs...
molt bé.
El tema del...
De l'Hormiguero amb l'entrevista de Riquelme, que va fer moltes promeses, com fan tots els que opten a un càrrec, eh?
Sí, de tota manera ho han desmentit alguns, eh?
Sí, el de Haaland ho ha desmentit el pare, per exemple,
per
eh?
Per exemple, per exemple. Bueno.
Doncs molt bé, després la revuelta que va tenir a la Clara Sánchez amb un 10,9, Horizonte, que es veu que avui té de convidat estrella el Florentino.
Exacte, el
Ai, Déu meu, l'Iker Jiménez.
L'Iker Jiménez, sí.
Un 9,7 i First Dates, que va fer un 9,2 i de l'estrena que parlàvem ahir, Operació Àfrica, a la primera, doncs, déu-n'hi-do, no va anar gens malament,
no,
eh?
No, no, en absolut, va fer un promig de 864.000 espectadors que van seguir el debut d'aquest programa. Pel que fa avui a la tele, tenim a partir de 9:15 l'amistós que jugarà la selecció d'Espanya amb Iraq.
També avui hi ha futbol aquí al Principat d'Andorra. A veure com anirà.
Amistós, eh?
Amistós a les 7 del vespre aquí a la parròquia d'en Camp. La selecció andorrana s'enfrontarà a la de Liechtenstein, eh?
Exacte. També avui a l'Hormiguero visita Rafael.
I el No se n'ha parlat prou amb la Laura Rossell. Avui doncs es parlarà una miqueta de la visita que farà el Papa Lleó XIV a Barcelona i ho farà amb Sor Lucía Caram, Xavier Pérez Esquerdo, Toni García Ramón i Carla Rubio, entre d'altres. I destacar també l'actuació musical de la gran Andrea Motis.
Molt bé, i també en bàsquet tenim a partir de les 9 del vespre 20 minuts el que és el play-off de la Lliga Endesa, per saber qui és el campió de Lliga. El UCAM Múrcia-Barça, recordem que el primer partit el va guanyar el Barça, si guanya el segon ja estarà directament classificat i si el perd doncs hi haurà tercer partit. Lo mateix que a les 20:51 la Laguna Tenerife Real Madrid. El Real Madrid va perdre,
sí.
I si torna a perdre, doncs quedaria eliminat
que
i
fort,
es classificaria
no?
La Laguna Tenerife.
Bon dia.
Sí, sí, sí. I després hem destacat una pel·lícula que està força bé, que és de l'any 67 i que la fan a Clàssicos Movistar, que és La Leyenda de l'Indomable.
Home.
Sí, una pel·lícula dirigida per Stuart Rosenberg i protagonitzada, entre d'altres, pel gran Paul Newman, George Kennedy, DJ Cannon, etc. Bona pel·lícula per passar una bona estona.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
A mi em fa l'efecte que amb tots els temes que tractem amb la Laura de Llerès, a l'espai Ànima, l'espai de psicologia, amb ella que és psicòloga, ens toquen de prop o ens sentim identificats. Però avui és un tema que abans de començar amb la Laura el comentàvem, que afecta a moltíssima, moltíssima gent, que és l'insomni. Què tal, Laura? Com estàs?
Què tal? Com anem, Candela?
Doncs mira, de moment dormo,
Bueno,
abans pues, dormia però... més, potser ja, ara no dormo tant, però almenys
ja és
sí.
Un gran què.
Sí, sí. Conciliar el son, dormir les hores seguides, tot això afecta, evidentment, a la psique, eh?
Sí, sí, sí. De fet, nosaltres quan fem les avaluacions inicials i mirem una miqueta, no?, què és el que preocupa, què és el que inquieta el client, el primer que fem també és preguntar, pues, coses molt bàsiques al final, no?
Sí.
Com estem a nivell d'alimentació, important, i com estem a nivell de la son, important també, de fet, molt important, no? Perquè quan aprofita la nostra ment per resetejar-se, restaurar-se, integrar les coses que ha viscut durant el dia, no? Quan es consoliden els aprenentatges, que això és superimportant, doncs tot això passa de nit.
Clar, però...
Llavors, si no dormim, aquí ràpidament tenim un problema, no? Comencem a pensar pitjor, comencem a analitzar pitjor les situacions, a interpretar-les molt pitjor i, evidentment, no parlem de les manques d'atenció que tindrem i la falta de concentració i fins i tot de memòria, perquè això és tot junt, no? Sí que quan s'estudia a les universitats s'estudien per assignatures separades, però a la vida real és un cop punt de tot junt. És a dir, si jo no estic prestant atenció a alguna cosa o no estic prou concentrat, difícilment ho podré memoritzar, no? Perquè necessito que passi per un filtre, per un sedàs. Aleshores, quan hi ha aquests problemes d'insomni, que són molt freqüents, doncs el primer que hem d'actuar, i ens diuen, no, però si és que jo vinc aquí perquè estic trist, o perquè estic, o perquè tinc molta ràbia, vale. Però primer hem d'actuar sobre això, perquè si no actuem sobre això, la feina que fem a posteriori doncs, no servirà estrictament de res, no? Aleshores, per començar, com que és una cosa que és molt genèrica, passa una mica com l'ansietat, no? Que tothom sap de què va, però ningú sap definir exactament. Anem a conceptualitzar-ho bé, no?
Vinga.
Perquè la gent no se'ns espanti que no dormim bé alguns dies és completament normal. És a dir, si he fet molt esport i he anat a dormir molt seguit, encara vinc d'una fase d'activació i, per tant, em pot costar més conciliar la son. Si he menjat fort a la nit, doncs encara estic en ple procés de digestiu i també puc tenir dificultats,
també,
no?
Clar, sí.
I dic que poden haver-hi, o puc no trobar-me bé, no passa res, poden haver-hi moments en què ens costi més dormir. Parlarem d'insomni quan estiguem davant d'un problema persistent i que tingui un impacte en la nostra funcionalitat, vale? Durant el dia. Llavors, quan el comencem a considerar? Doncs quan ens costa, hi ha diversos tipus, ens costa agafar la son, ens costa mantenir-la o ens despertem massa aviat, no? Aquests són els tres principals tipus, no?
Sí.
Com he dit, no? Quan afecti el funcionament durant el dia i el considerarem crònic si és superior a 3 nits per setmana durant 3 mesos. Vull dir que hi ha un tema temporal en el qual ens hem d'anar guiant. Si no tenim aquests tempos, el que podem considerar és ja actuar de forma preventiva perquè no vagi a més, ¿vale? Llavors, a nivell de causes, perquè tothom pregunta, però per què, no? Per què em passa això? Perquè la veritat és que no tenim una causa definida com a única, ¿vale? Sinó que són, com en la majoria de problemàtiques que tenim a la vida, doncs multifactorials, no? Si parlem de causes psicològiques, està claríssim, tenim les preocupacions, la rumiació, no? Allò d'anar
sí,
donant tons amb una mateixa cosa...
Sí.
I atenció a la que ve ara, que és poc detectable, però la mateixa pressió per anar a dormir.
Sí, ara...
D'això en parlarem ara.
Me n'he d'anar al llit, ara.
Exacte.
I tornarem.
Clar, exacte. Llavors, quan això es converteix en una lluita, aquí tenim un problema, no?
Clar.
Però després no hem d'oblidar que també podem tenir unes causes biològiques, no? Podem tenir un estrès sostingut, podem tenir els ritmes circadiaris, és a dir, com ens regulem nosaltres amb el dia i la nit que estiguin alterats. Això és molt comú en la nostra societat, perquè tenim una cosa que es diu pantalles i tenim una altra cosa que es diu llum. Llavors, sí que és veritat que si anem a l'època dels prehistòrics, per exemple, vale, on no teníem llum, doncs l'ésser humà vivia molt més connectat als cicles de la natura del que està connectat ara.
Clar.
I això que sembla una bajanada, en realitat és superimportant, perquè ens arribem a desconnectar de tot i anem més perduts que mai. posant un exemple que ara em ve al cap, ens hem desconnectat també de les temporades de la natura, no? De la tardor, sí, de la primavera, de cop i volta em començo a notar com molt cansada ara amb aquests dies de primavera, no? Em començo a notar que em falta energia, que em falta... I clar, i això també té a veure amb l'entorn en el que estic. No puc viure desconnectada d'aquests entorns, no? Llavors, si em noto més cansada, estic entrenant en primavera, doncs he de considerar afluixar una mica el ritme o adaptar-ho fins que el meu cos s'hagi adaptat en aquest canvi d'estació. El mateix ens passa amb la tardor, no? Si estic una miqueta més trista, més apagada, doncs he de considerar de quina manera m'està afectant la manca de llum. Vull dir que... I amb l'insomni passa una miqueta igual, no? Quan vivim sota les llums, sota les pantalles, això està afectant a com el meu cos es prepara per anar a dormir. Estem destorotant el nostre rellotge biològic. Aleshores, moltes vegades també es tracta d'això, no? I després tenim factors hormonals molt comuns, no? O d'altres malalties que estiguin influint en la manca de son. Evidentment, també tenim factors conductuals, no? Horaris irregulars, poca activitat física, migdiades que se'ns escapen de les mans, vale? Tot això és el que hem de tenir present a l'hora de conceptualitzar una mica el problema que cadascú tingui, no? Com es manté l'insomni? Anem a mirar, no? Parlava ara d'aquesta pressió per anar a dormir. Què passa? Que quan he ajuntat diverses nits on he tingut dificultats per dormir, vale? Fins i tot quan s'atansa ja el capvespre, el que passa és que molta gent comença a notar malestar. A la mera idea de dansar-me al llit que hauria de ser el meu lloc de descans, no? El meu temple on jo em
deixo
dia a dia, sí, doncs es converteix en el meu pitjor enemic. Per què? Perquè passo moltes hores intentant dormir, totes les hores que no dormo estic obsessionada mirant un rellotge, comença a pujar la frustració, comença a pujar aquesta pressió i al final, si us fixeu, són molts estímuls amb càrrega negativa. Fatal. En un lloc en què haurien de ser al revés. Llavors, quan això passa, es comença a armar un cercle viciós, no? És a dir, dormo malament, em preocupo, intento controlar l'hora, començo a menjar el coco perquè dic, ostres, demà no podré tirar, i com veieu, és bastanta activació al final el que estic fent aquí. Per tant, queda demostrat que les lluites al llit no funcionen. Què fem si això ens comença a passar? D'entrada, jo us diria, el rellotge lluny.
Això, sí, sí, ho vull sentir molt.
Si comencem a fer microdespertats, el primer que hem de fer és evitar mirar el rellotge. Oi que tenim una alarma posada? Doncs quan ens toqui llevar-nos ja sonarà aquesta alarma, però exacte, no anem mirant el rellotge cada 2x3 perquè anem reforçant el nerviosisme d'haver-me d'aixecar. Llavors,
Ens condiciona.
Clar, si jo estic reforçant el nerviosisme de m'he d'aixecar, el meu cos es prepara per aixecar-se, no es prepara per a dormir. Vull dir, és molt literal. Llavors l'hem de preparar per descansar, no? Altres coses que fem malament, parlàvem ara, no?, d'aquestes llums, de com ens havíem desconnectat de la natura. Ojo amb les pantalles i amb la tecnologia. No en som prou conscients, però el mòbil, sobretot xarxes socials, ara penso concretament en una, que són vídeos curts, evito mencionar el nom, però són vídeos curts que passen molt de pressa, més o menys ja sabeu de qui estic parlant.
I tant.
Clar, aplicacions d'aquest tipus, que són molt entretingudes, i a més tenen, entre parèntesis ho dic, no?, un component addictiu.
Total.
Bastant elevat, per cert.
Sí.
Però hem de visualitzar-lo com ho visualitzaria el nostre cervell, no? És a dir, ell que visualitza impactes de llum. En un moment en què la llum sabem que és clau perquè es comencin a generar les substàncies que ens fan dormir, vale? Aleshores, si jo, just abans d'anar a dormir, estic scrollejant vídeos, curts, pam, pam, impacte, 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 el que estic fent és traslladar-li al meu cervell que hem d'estar alerta. Vull dir, aquí ja tenim el primer punt negatiu. A més, aquestes pantalles que tenen aquesta llum blava també tenen una incidència directa, vull dir que és realment bastant agressiu. Potser el televisor no ho és tant, però sí que ens activa, Vull dir, en menor mesura, estem d'acord, però sí que ens activa, no? Llavors, què és el que podríem fer, no?, per compensar això? Sabem que és molt millor la lectura, per exemple. I la gent pot pensar, ostres, però si estic superconcentrat. Sí, però estem fent un esforç cognitiu que és diferent.
La lectura en paper, no en pantalla.
No, la lectura en paper.
En paper, en un llibre de tota la vida. O en pergamí, eh?
Si és un dispositiu adaptat, en podríem arribar a parlar.
Ja.
Perquè és veritat que fan un esforç gran per reduir, no?, tot aquest impacte lluminós, però molt millor en paper. Molt millor en paper. Llavors, lectures senzilles, ojo aquí també, no ens posarem a llegir el manual digest, d'acord? Perquè, clar, no entendrem res, llavors la concentració és molt més alta, llavors ja començo a activar-me, no? Lectures senzilles, lectures boniques, ojo aquí també. Ara ja sé que està molt de moda tots els programes de true crime. Perquè també tenen un component que enganxa, ja en parlarem d'això, perquè és bastant curiós, no?, com ens pot agradar tant sentir desgràcies, no? Però clar, tot això abans d'anar a dormir, què genera? Ens pot arribar a generar inseguretat, per tant, mantinc l'activació, per tant, dormo pitjor, vale? Llavors, prioritzarem unes lectures que siguin boniques, que siguin entretingudes, que siguin fàcils, que ens ajudin a desconnectar del dia a dia, perquè al final el que hem de fer és una desacceleració abans d'anar a dormir, vale? Però en cap cas res que ens activi. Els podcasts, fantàstics també, Candela. Un bon podcast que m'agradi, que m'entretingui i que em desconnecti una mica del meu dia a dia és fantàstic també per començar a desaccelerar. El que hem d'imaginar és que som esportistes d'èlit, vale? I que abans d'anar a descansar, vosaltres sabeu que si acabeu de córrer una marató i pareu en sec, us trinxareu les cames. Aleshores, el millor és desaccelerar, no?, que és el que ens diuen els coaches esportius.
Sí, sí.
De continuar caminant una miqueta més a poc a poc, fins a parar. Doncs aquí és el mateix. Venim de tot el dia, amb estímuls per tot arreu, amb obligacions, amb en Salva. Doncs el que hem de fer és desaccelerar-nos una mica abans d'anar cap al llit, vale?
A veure.
També la ciència ens diu una altra cosa superimportant, que és que hem d'intentar mantenir un horari a l'hora de llevar-nos que sigui més o menys el mateix durant tots els dies. Sobretot si teniu aquest problema, evidentment, la gent em dirà, no, els caps de setmana vull aprofitar i tal, ho entenc perfectament.
Sí, home, ves.
Cosa que entenc perfectament, però sí que és veritat que si presenteu problemes d'insomni o teniu microdespertats freqüents, és superimportant que, com a mínim, durant una temporada mantingueu la mateixa hora de llevar-vos cada dia. Encara que sigui cap de setmana. I això té una explicació científica, que és que d'aquesta manera ajudem a regular el cos. I aquí, Candela, un dels tractaments que donem, que és bastant dur, però que funciona amb un parell de setmanes, la gent que li costa dormir està en marxa, està dormint. És bastant dur, però independentment de l'hora a la que anem a dormir, és a dir, s'ha comprovat que no és tan important l'hora a la que me'n vaig a dormir com l'hora a la que em llevo. És a dir, que on he d'insistir és a l'hora de llevar-me. No vale això de... és que ahir em vaig anar a sopar i vaig anar a dormir a la 1 del matí. És igual. Si la teva hora de llevar-te és a les 8, aixeca't a les 8. Si tenim aquest problema, vale?
Sí, sí.
Perquè d'aquesta manera ajudem els cicles naturals del cos a que s'autoregulin.
Molt bé.
Una altra cosa que hem de tenir molt clara és que si patim insomni, sobretot per les persones que pateixen insomni crònic, és que hem d'activar el cos durant tot el dia. I això vol dir que si ens està costant dormir durant la nit, el que no farem és compensar-ho amb migdiades. Sí. De normal, una migdiada curta, 15-20 minuts,
sí.
És beneficiosa per l'organisme.
Mitja tarda no, eh?
Exacte, no. Mitja tarda t'aixeques fet una croqueta.
I amb el cap com un bombo. Sí,
Exacte, perquè ja has iniciat tots els cicles de la son i el teu cos ho interpreta com, ostres, com m'he de llevar ara si he dormit només 4 hores? Vale? Llavors, les migdiades han de ser curtes. Entre 20-15 minuts estaríem amb una migdiada correcta.
D'acord.
Què passa? Si tenim insomni, jo us diria, ni aquesta.
Zero.
És a dir, el que hem de fer és activar-nos a tope, a tope, a tope, intentar no descansar durant el dia per acostumar el cos a que l'hora de descans és a la nit. Uh-huh. Perquè si no correm el risc d'invertir horaris, que és un altre dels problemes que es dona, no?, amb l'insomni. El llit el tindrem només per dormir, sagrat. És a dir, el llit el toquem de nit. De dia, nada de nada. Yeah. El pijama el toquem de nit.
Yeah.
De dia, ens oblidem. Tot això per què? Per començar a ensinistrar la nostra ment i a que comenci a condicionar els elements de descans i els elements d'activació. Perquè el que hem vist amb persones amb insomni és que no tenim clar. No tenim clar quan hem d'estar activats i quan no, per això ens activem de nit, no? Llavors, amb això hem de fer tots uns rituals. Els sopars, més aviat del que estem acostumats a fer, que a més aquí també hi ha bastanta evidència a nivell científic, és a dir, com més tard sopem, pitjor, per tot, a tots nivells, però a més hem de procurar que siguin lleugers, i sobre això també hi ha bastanta evidència, no? Quan tinc digestions pesades és fàcil que em vagi despertant més que quan tinc una digestió que és fàcil i que és lleugera, vale? Llavors, evitem allargar treballs, això també molt clàssic, sobretot de la gent que teletreballa. El teletreball, jo penso que és un gran avenç a la nostra societat, però també és un arma de doble filo, perquè acabo treballant moltes hores i hi ha molta gent que està treballant a les 10 de la nit des de casa per avançar feina per l'endemà i pretenen a les 11 anar-se'n a dormir com a bebès. No funciona així, perquè vinc d'una activació mental alta i ja us he dit que hem de desaccelerar. ¿Vale? Llavors, com a mínim, una hora abans d'anar a dormir, he de tenir aquest procés de desaccelerar, perquè si no, rarament ho podré fer. Anem a posar-nos les coses fàcils també amb el que consumim, que a vegades no en som prou conscients, però la cafeïna reduïda, és a dir, que fer un cafè pel matí, bien, si tinc problemes d'insomni, després de dinar ja no. ¿Vale? Vull dir, si el feu, descafeïnat. Ojo amb els sucres també abans d'anar a dormir.
També.
Perquè els sucres activen. És energia pura. Vull dir, al final, com veus, i després poden haver-hi rituals, no? Això ja és a nivell individual. Cada persona sap una mica amb el que relaxa. Hi ha persones que serà un tipus de música més específic, hi ha persones que serà una dutxeta o un bany amb aigua calenta, hi ha persones que és la lectura lleugera, hi ha persones que és el podcast del qual parlàvem ara, no?
Sí.
Cadascú se sap una mica el que el relaxa. Llavors, aquests moments de relax, prioritzeu-los durant la nit.
Vale?
Per fer aquesta desaccelerada. Si fem un resum de tot el que hem parlat ara, Candela, el que hem de tenir molt clar és que el cos necessita moure's per cremar l'energia que té durant el dia. Perquè si no la creme durant el dia, buscarà sortides durant la nit. ¿Vale? Quan tenim un problema important, i ja acabo, perquè és un altre dels problemes que dona això, quan tenim un problema important, ens venen solucions màgiques quan estem descansats. I això vol dir que pot ser que si tinc coses pendents, a l'hora d'anar a dormir em vingui tots els punts importants del dia, em vagin passant pel cap i això m'impedeixi dormir.
La rumiació, tant, eh?
Exacte, doncs per solucionar-ho, si teniu algun problema pendent, deixeu-ho apuntat. Ho apunto, jo demà sé que me n'ocupo perquè ho tinc apuntat segur i deixo de donar-hi toms.
Doncs a veure, si ens posem mans a l'obra.
És molta disciplina al final.
Sí, home, i tant.
Tractant temes d'insomni, ens hem de ficar al cap que les primeres setmanes en les que ho tractarem, clar, us estic dient, ens hem de cansar a tope, no descansar durant el dia,
sí,
i caure esgotats a la nit. Aquesta és la idea, ¿vale? Aleshores, les primeres setmanes de tractament d'insomni no són una partida de plaer.
No, clar.
Però és el que millor funciona.
Sí, senyora. Sí, senyora. I si no, fixem-nos amb els animals, no? Parlàvem de...
Exacte. Eh? És que nosaltres som animals.
Són animals.
Que se'ns oblida.
El que passa és que tot, com està tot plegat i des de ja fa temps, aquests inputs que rebem, dèiem, les pantalles, també hi ha molta contaminació acústica. Increïble.
Moltíssima. Contaminació acústica i lumínica.
Total,
i això
total.
Afecta els cossos.
Fatal, fatal, fatal. Doncs a veure, i si voleu posar en pràctica qualsevol d'aquestes temes que ens ha explicat sobre l'insomni i la Laura, l'aneu a veure i us ho farà de manera personalitzada, clar que sí.
Sí.
Laura, de moment anem dormint bé, que continuï, que és tan important, si
doncs
més no per
ja,
mi.
Ja tens molt guanyat, eh? Ja
sí,
tens
sí,
molt guanyat.
Sí. Gràcies. Adéu, Laura.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Acabem, però acabem abans explicant-vos que avui estirem en directe a la FNAC de Piranès.
Sí.
A un espai, el Passeu sense trucar edició vespre, que podreu escoltar vosaltres a partir de les 8 del vespre, ja que el farem en directe per Ràdio Valira, Onda Cero, a partir de les 7, i a les 8 el podreu escoltar per aquesta sintonia. I és que parlarem amb la Isabel Nogueroles.
Efectivament, parlarem amb la Isabel Nogueroles d'aquest llibre que ha escrit, que es veu que està molt, però que molt bé, que es diu El poder del círculo en la empresa familiar.
Doncs ja ho sabeu. Nosaltres avui acabem amb el Bruce Springsteen.
Sí, acabem amb el Bruce Springsteen i amb aquesta cançó que s'ha convertit en tot un himne.
Home, sí.
Aquesta cançó que Bruce Springsteen, juntament amb l'àlbum, perquè formava part de l'àlbum,
que
es deia igual, va sortir un dia com avui, 4 de juny del 84, i és el Born in the USA, nacido en Estados Unidos.
Nascut als Estats Units.
Nascut als Estats Units.
Cadascú neix allà on li toca.
Ah, això mateix.
Nosaltres tornem demà, que ja és divendres. Adéu-siau.
Adéu.